divendres arriba a l'Espai Àgora La Sirena, un conte de ciència-ficció escrit a meitat del segle passat, al 1951. L'obra original està escrita per l'estatunidenc Ray Bradbury, però aquí veurem la versió de Miquel Cruz i Ivan Jiménez, del grup El Faro Teatre. Avui els tenim a tots dos aquí. Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
De manera molt general, la trama o el fil conductor gira entorn una sirena, que per això el títol es diu La Sirena, que captiva dos homes amb la seva veu. El gran mite del cant de les sirenes és un comodí que no caduca mai. L'obra es va escriure el 1951, però podria ser totalment contemporània.
Mm-hmm. Sí, bueno, exactament. No és la sirena com a personatge mitològic, sinó que és la sirena del far. O sigui, la sirena que fa aquesta sirena és el so del mateix far, que atreu un ésser mitològic o antic, diguéssim, i el porta des de les profunditats del mar cap a nosaltres. Però no és ben bé una sirena com en si, no? Sinó és el cant de la sirena del far.
Sí. A la imatge del cartell, per això hi ha la cua d'una sirena. Llavors, quin és aquest joc de paraules, no?
Sí, bueno, és una cua, és el que representa a l'ésser mitològic aquest que... És que no vull fer spoilers, perquè és una cosa que succeeix al final, però és un ésser que surt des de les profunditats del mar i també té cua, una part d'animal. Aquesta cua també forma part del monstre, diguéssim.
Vale. Yes. Ah, però com sempre, no? Totes les històries, ara entrarem més en profunditat sense desvetllar gaires detalls, totes les històries tenen un missatge, una moralina al darrere. En aquest cas és el fet de reflexionar, no?, entorn la soledat, entorn les emocions, el pas del temps, no? També heu buscat també aquesta moralina?
Sí. Es tracta d'això. Si vols parlar ell, que és el personatge protagonista al que li passa totes les desventures emocionals interiors.
Sí, correcte. El tema principal és el pas del temps i la poca importància que té el temps en la seva amplitud. És a dir, aquí, per exemple, doncs hi ha la paradoxa de que el monstre triga en sortir un milió d'anys, d'acord? Aleshores, el tema del temps parla de l'eternitat, vale? I de la breugetat de la vida. Després, un altre tema important és la soledat, perquè el personatge principal, que és el farer,
MacDoon,
efectivament, és un personatge solitari.
Aquest és el personatge que encarnes tu.
Sí. Angus MacDoon. Sí. És un home que viu en un far, és un home ja madur, ha viscut moltes experiències i al final, pues, ell es dona compte que el que més li agrada és viure en solitud i el far és la seva llar. Però succeeixen coses que això, pues, ja es veurà quan es faci l'obra.
A veure, però de moment aquí hi ha molt misteri. Aquí
sí.
És una obra, té bastant de misteri aquesta obra. Bueno, diguem que aquest senyor que viu sol i que li agrada la seva soledat, en realitat aquests dies ja està patint molt precisament per això. Però aquesta nit tindrà dues visites. Una d'elles serà el seu amic, Johnny, que sí, és un jove al que ell d'alguna manera va criar en el passat i que, bueno, després ja ha fet la seva vida, però torna preocupat per alguns esdeveniments que han succeït, torna una mica a veure què ha passat amb aquest senyor. I després està la visita d'aquest ésser mitològic que sortirà de les profunditats, que vindrà per fer-li més companyia, no? De repent, i és una mica, el missatge està en rau en el que en MacDoon li transmet a Johnny, que és un personatge més jove, no? És només una mena d'aquí de Aristotel, no, a veure...
Fillol?
el Plató i l'altre...
Descartes?
Sócrates
i Plató. Sócrates
i Plató,
no? Plató també és una mica de Sócrates i Plató, que no sortia ara el nom. Sí. On ell li vol mostrar la seva visió de la vida perquè no faci, potser, perquè no tingui la mateixa vida que ha portat ell, no? O sigui, s'està penedint, tot i que li agrada molt estar sol, està aquí en aquesta lluita, també de que potser no és la millor opció per un altre, no?
I aquest és el personatge que representes tu.
Sí, el company, en Johnny.
Entrant més en profunditat, a veure si podem aconseguir algun detall més. Mm-hmm. Tot això passa a l'entorn d'un far i per sí. això la vostra companyia es diu El Faro Teatre.
Mm-hmm. Sí, exactament.
Correcte.
Sí, sí.
Bueno, som una companyia de nova creació, portem un any, i aquesta és la primera obra que representem. Aleshores, el títol ens ha inspirat per posar-li el nom. Com bé ha dit l'Ivan, el títol original és La sirena en la niebla. Val? I com que és la sirena d'un far, doncs vam pensar de posar-li pues, com a títol El Faro Teatre.
Mm-hmm. I per què us heu fixat en aquesta obra? Com la vau descobrir i què us ha impulsat a representar-la ara, no? Perquè és una obra bastant antiga.
Sí.
Bueno, nosaltres es van conèixer fent classes de teatre junts i, bueno, interpretació a càmera. I aquí ens van conèixer i van començar una mica a fer un entrenament, no? Una cosa per nosaltres, en comptes d'estar allà com anant o pagant un curs, com que ja teníem formació, doncs van quedar tots dos per retroalimentar-nos l'un a l'altre, entrenar, practicar, i així buscant obres de dos personatges, perquè buscàvem escenes de dos personatges i anàvem treballant, doncs van trobar aquesta, que no era una obra molt llarga, era molt accessible, ens va agradar molt el tema, com el tractava, i, bueno, entre d'altres que vam estar pensant, per si ja ens posaven a fer aquesta feina, bueno, el fet d'acabar fent una obra de teatre ha estat una mica fortuït, però ja et dic que nosaltres el que volíem era entrenar-nos com a actors, i bueno, estaven mirant altres obres de dos personatges, per treballar no només una escena, sinó tot un acte, no?, per anar treballant, passant per tots els arcs argumentals dels personatges, i van trobar aquesta que, bueno, com que no és molt llarga i tal, doncs la podíem fer tota del tirón. Era la nostra obra d'entrenament i van dir, bueno, doncs ja pràcticament la tenim muntada, per què no la fem? Llavors van decidir, doncs, que farien companyia i que aquesta seria la nostra primera obra de teatre. I a partir d'aquí volen fer més.
Sí, realment va ser així. Buscàvem una obra que sortissin dos actors i després, a mesura que vam estar assajant i aprenent el guió, vam anar aprofundint i cada vegada pues, ens va anar agradant més i al final hem trobat que, per casualitat, vam trobar una obra que és excepcional perquè és un gènere fantàstic que no es dona gaire en el món del teatre i que al mateix temps... També s'ha de dir que nosaltres vam fer amb l'Ivan una, diguéssim, prepresentació al Festival de Cinema de Terror i Fantàstic de Sabadell.
Va ser com l'estrena, encara...
Sí, una preestrena.
Una preestrena, diguéssim, però era també un work in progress, encara no estava acabada. I vam posar el final en un punt que no era el de l'obra original. I, bueno, va ser tota una experiència perquè vam fer va ser com a teatre de carrer quan estava pensat per a sala, a l'amfiteatre.
Mm-hmm. I la majoria de públic eren nens i els hi va agradar perquè nosaltres pensàvem que els hi faria por, però es van quedar amb els ulls oberts i tots allà superexpectants amb la boca oberta a veure què passava, perquè realment la història és una història de fantasia. Mm-hmm. Aleshores, conforme ens hem anat ficant en els personatges, cada vegada ens ha agradat més i és una història que, la veritat, té molta acció i el públic doncs, el deixa estar pendent tota l'estona a veure què passa.
Sí, sí, hi ha misteri per tot arreu, sí, sí. Aquí ha quedat claríssim. Més enllà, no, de representar la història doncs, que heu trobat, no, en aquest llibre, què és el que heu versionat vosaltres? Quins punts, no, de personalitat li heu posat?
Bueno, en part també, a part de l'obra, hem fet un... Perquè la Ray Bradbury, abans d'escriure l'obra de teatre, va escriure un relat curt. I, bueno, hem inclòs... O sigui, el relat, si llegeixes l'obra, veus que ell ja ha fet una... ha passat un temps i ho ha explicat d'una altra manera, no? El conte ho explica d'una manera, hi ha molts punts que no són exactament iguals temporalment, i a l'obra els escriu d'una altra manera. Nosaltres el que hem fet és un mix de totes dues coses, no? Mm-hmm. Hem agafat una mica la intro prové del conte i hem posat algun moment més que prové del conte, fent una mica corta i pega, i hem construït l'obra. A part d'això, doncs nosaltres estem buscant sempre dintre dels personatges els seus punts més febles, diguéssim, no? Com la dependència de l'obra és com a personatge de mar, un job de mar, que és el MacToon, fuma molt en pipa i hem canviat el tabac per l'alcohol, ara consumeix alcohol. Potser li hem donat...
No sé què és pitjor, també t'ho dic.
Sí. Perquè hi arriba un moment de deliri entre tots dos personatges en el que també tu no saps si el que està passant és real, jo crec que a l'obra original sí que és molt real, o també potser en aquesta versió nostra un punt del deliri causat per l'alcohol dintre d'aquests dos personatges. Llavors hem jugat una mica això, potser real, potser estem delirant damunt d'un far tots dos en aquesta nit de tardor, no? Digues, tardor, no?
Sí. I el que hem intentat també és adaptar aquesta història que es dona en un lloc molt concret, que és un far al mig de l'oceà, buscar l'escenografia per poder adaptar-la amb una representació teatral, que no tenim els elements adequats, com per exemple es podia fer al cinema, no? Aleshores, aquest és el punt de sorra, diguéssim, que hem afegit nosaltres, d'intentar adaptar aquest conte a aquesta interpretació de dos actors que interpreten dos personatges, i perquè el públic pugui imaginar-se el context on estan, que estan al mig de l'oceà, que hi ha un far, que hi ha un ésser mitològic, totes aquestes coses que són fruits de la imaginació del personatge, que, com diu l'Ivan, té moments de deliri, no se sap si està dient alguna cosa que ha vist o ho ha somiat. Pues bé, totes aquestes coses nosaltres les hem intentat adaptar.
Imagino, sí, bueno, que
això... És una escenografia molt esquemàtica, a tot el contrari del que va voler fer el mateix autor quan la va representar en teatre. Però ell mateix ho diu en la seva introducció, que va intentar com inundar un teatre, bueno, va inundar un teatre d'aigua, va posar un far de veritat allà, i els actors, clar, es van quedar molt petits, l'aigua, tanta aigua es menjava el so a l'escenari, es menjava el so, va ser un desastre, segons explica ell, i llavors ell dona el consell de que això, de que si es torna a fer, si alguns actors, algun director vol fer aquest muntatge, que no faci tant de cas de l'escenografia i de tot el que envolta això, que era el que el volia en un principi, sinó que vagi a la trama, als personatges, a encarlet en això, i aquí, inspirats en això, hem fet el més esquemàtic possible el nostre escenari.
Per tant, aquest divendres no s'inundarà l'Espai Àgora, per fer la representació. Les entrades, per això, ja estan a la venda. Sabeu més o menys com van? Teniu algun input ja?
Doncs,
sí, les entrades estan,
sí, estan a la venda.
A la venda, s'ha de reservar l'Espai Àgora, pues, treballa a partir de reserves telefòniques, WhatsApp, SMS, on la gent mateix reserva allà i bueno, només s'ha de trucar allà i reservar per aquest dia. És entrada amb consumició.
Sabem que hi ha bastanta expectació, hi ha gent que està bastant intrigada, què és això de la sirena, que és això, com tu has dit, aquesta cua d'una sirena que surt de l'aigua, de què va això? Sí que hi ha bastant misteri al voltant i hi ha gent que estan ja esperant que arribi el divendres per poder, doncs,
venir a gaudir,
desemmascarar l'enigma.
Exacte, hauran de venir perquè a vosaltres almenys us costa, desvetllar detalls, no hi ha alguna manera.
No volem fer spoilers.
Ben fet, com ha de ser. Doncs moltes gràcies a tots dos i molta sort aquest divendres.
A vosaltres, moltes gràcies a vosaltres, a Ràdio Sabadell. I, bueno, des d'aquí, doncs, dir a la gent que vinguin, que no se'n penediran.
I tant, que sí.
Gràcies.
Moltes gràcies.